espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui ens acompanya Teresa Roig, una de les més joves i prometedores estudioses de Gaudí, amb una novel·la sota el braç, La casa Milà. Un gran valor avui a Accent.
Bé, doncs, com hem dit, tenim avui un jove valor, la Teresa Roig, que ens parlarà sobre un personatge insigne en el món català, que és Gaudí. Poder, a pesar de ser del món català, un dels personatges més importants, vull dir, a nivell mundial en el món de l'arquitectura. Aviam, Teresa, ets molt jove, Quan et va agafar la passió per Gaudí?
Doncs, hola, bones. Doncs la passió per Gaudí em va agafar, de fet sempre m'havia agradat, de sempre, més que res les seves obres, vaja, o sigui, el que no coneixia tant era la vessant més humana de l'arquitecte, perquè el geni, l'arquitecte, es coneix mundialment, però l'home i la seva història, no?, i els seus orígens, jo el desconeixia bastant, per no dir completament, vaja. I de forma molt casual, un cap de setmana al Camp de Tarragona, vaig descobrir indirectament, o sigui, vaig arribar indirectament al que és avui aquest llibre, L'arquitecte de somnis, coneixent la història d'un noble del Camp de Tarragona que es deia Josep Guardiola, que se'n va anar amb 16 anys a fer fortuna a les Amèriques i va tornar amb una fortuna molt gran, gràcies a la qual es va poder construir la pedrera. I tibant d'aquest fil, vaig arribar doncs, a construir aquesta història, no? I com a escriptora que sóc, doncs, no vaig poder evitar d'escriure-la, clar.
Quan has trigat a escriure aquest llibre?
Doncs escriure'l pròpiament, escriure, podrien ser uns mesos, gairebé un embaràs, allò, uns 8-9 mesos. El procés de documentació, de preparació, de treball de personatges, de l'estructura, etc., entre uns 2-3 anys.
Tot un rècord, no?
Depèn, perquè hi ha gent que es documenta molts anys, hi ha gent que necessita molt més temps per escriure. El meu procés és més de, potser més de documentació, sobretot amb novel·la històrica, i de tenir-ho tot molt mastegat i molt preparat i molt embastat, de manera que quan em posi a escriure directament ja només escrigui, ja no hagi d'estar pensant i tirant enrere i escrivint i desfent, diguem.
Bueno, L'arquitecte dels somnis a mi des de luego m'ha encantat, però per mi, torno a dir-te, ets tot un rècord, vull dir, de documentació. Es pot dir que ets una erudita de Gaudí?
Es pot dir. Jo no, personalment no m'hi considero, crec que hi ha molta més gent que fa molts més anys que s'ha documentat, que ha escrit, que ha fet recerques i estudis sobre aquest arquitecte català. Jo he fet la documentació que a mi personalment m'ha encuriosit per conèixer això, aquest home i la seva història, sobretot, a part de tota la seva vida, però sobretot darrere la pedrera, que és la història a la qual vaig arribar i a mi em va fascinar i em va captivar com per explicar-la, vaja.
La família Milà es pot dir que t'ha cautivat, no?
També, com a part d'aquesta història de la pedrera, em va resultar bastant interessant. Sobretot també com a representació del que era la burgesia catalana de l'època.
Perquè la senyora Milà, per lo que tu escrius, es podria dir que és una adelantada als seus temps. Hasta en podríem dir una mica lleugera de cascos?
Sí, potser no és tant ella la lleugera de cascos com el seu home. Està la cosa una mica repartida, potser, i en altres personatges de la novel·la. De fet, ella el que va fer va ser casar-se amb 20 anys. Es va casar amb 20 anys amb aquest indiano, que en tenia 60 quan va venir de les Amèriques, i era multimilionari. De fet, era una de les fortunes més grans d'Espanya. I es va casar amb ella amb 20 anys i als 30 es va quedar vídua. I doncs als 30, això, el senyor Milà ja la buscava, que hi havia aquella dita de l'època que no se sabia si es volia casar amb la vídua de Guardiola o amb la Guardiola de la viuda.
Ja. Yeah.
I, de fet, no s'ha sabut mai ben bé quina dels dos, no? Però potser més aviat la Guardiola.
El sol fet de ser indià comportava que arribant una altra vegada al lloc d'origen, en aquest cas a Barcelona, vull dir, s'havia de deixar veure i havia de fer una casa, perquè, si ens fixem, tots els indians tenen unes cases grandioses i aquest va voler ser més que els altres, per dir-ho d'alguna manera.
A veure, de fet, a l'indiano, diguem, la fortuna, l'origen de la qual va permetre construir la Pedrera, ell no la va viure en persona, el Josep Guardiola, la Pedrera. O sigui, la Pedrera va ser un encàrrec del senyor Milà, que, diguem, va ser qui va gaudir de la fortuna d'aquest senyor a través de la seva dona. Sí que hi ha dues coses. Per una banda, sí que l'indiano en qüestió, en el seu poble va ser molt generós i va fer construir un casal, que en el seu temps era casal, era escola de monges i que tenien cura i donaven educació i serveis a gent sense casa, a la canalla, etc. Més per actes de generositat amb el seu poble, que el va acollir amb els braços oberts quan va tornar, que per fardar, potser. El que sí, sembla ser, ja se sabia en l'època, i de fet es va considerar així, era un acte de jo sóc el més guai, per dir-ho d'alguna manera, va ser la casa, va ser la Pedrera. O sigui, sí que la Pedrera era un acte de voler ser el més en el Passeig de Gràcia, que ja era el més de Barcelona en aquell moment, no? Era el clímax de Barcelona, on s'estava establint la burgesia creixent, i en Milà li va encarregar, amb aquestes paraules textuals, en Gaudí, la millor casa, que fos la casa de pisos de lloguer més especial de tot Barcelona, i així va ser llavors i ara.
Tu saps que en Gaudí havia tontejat amb la maçoneria, perquè veig que d'això no en parles.
A la novel·la hi ha diversos temes, un d'ells és aquest, en els que no m'he ficat, bàsicament perquè en la meva interpretació de la vida de Gaudí m'interessava sobretot la vessant humana, del seu origen, de les seves vivències familiars, de com va créixer, quines van ser les seves decisions i com aquestes han afectat això, el resultat final de les seves obres. I el tema de la maçoneria, des del meu punt de vista, hi havia molt debat i vaig trobar molta documentació a favor, en contra, i vaig creure que entrar en aquest tema m'hagués implicat afegir 200 pàgines més al llibre o potser fer una segona part o un altre volum, que en aquell moment no em semblava viable i creia que em desviava bastant de la història central de la novel·la, que és explicar la història de la Pedrera, sobretot.
De la família Milà, sobretot. Eh?
També.
Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és quan Gaudí, que per lo que veiem és un bon home, acaba posant una demanda als Milà perquè no li paguen.
Exacte.
No és així, que ja t'he dit que a mi m'encantaria que haguessis trobat el nom de l'advocat. Per què no me l'has trobat, el nom de l'advocat?
Doncs perquè tot té un límit en aquesta vida i els processos de documentació també tenen data de caducitat. M'hagués agradat molt descobrir-ho, i de fet fem una crida des d'aquí plegats a veure si algú sap el nom d'aquest advocat que va guanyar el judici, perquè seria molt curiós saber-ho, no? I de fet en cap de documents i llibres i gent que he consultat ningú m'ho ha sabut dir, no ho he trobat i seria interessant. Tampoc sé si en l'època es va fer gaires quartos aquest home, perquè clar, fent-li perdre la burgesia tants diners, en els Milà no els hi va fer cap gràcia, en els seus amics i compatricis tampoc, no? Tot i que ara m'he liat.
No, estàvem parlant de l'advocat que veu, dius que va fer perdre molts cèntims a la família Milà, no? Perquè, bueno, no els va fer perdre, en definitiva el que va voler és que paguessin un deute, no?
Exacte, sí, però de fet el fet que arribés a passar això, que és aquí per on volia reprendre el fil, és que al principi, inicialment, la relació dels Milà amb el Gaudí era una història d'amor, que de fet, bueno, jo personalment crec que la Pedrera és una història d'amor, d'amor i de desamor, però va començar com una història d'amor. En Milà era molt fan d'en Gaudí, de la seva obra, i la senyora Doña Rosario compartia amb en Gaudí el seu origen del Camp de Tarragona, només que en Gaudí era més humil i Doña Rosario formava part més d'una família B. I va començar això com un encàrrec que li donaven màniga ampla per fer el que ell volgués creativament. però mica en mica el procés anar veient en què es convertia aquella casa de pisos de lloguer, que era, doncs això, havia de ser una obra capdalt del modernisme, i veure que es convertia més en això, en el que es deia una pedrera, semblava una mona de Pasqua, la crítica de l'època, bueno, els van deixar de cap per avall. Clar, això no els hi va agradar gens amb ells. De fet, es deia que hi havia veïns fins i tot que havien deixat de saludar-los, que la gent se'n reia, moltes històries d'aquest tipus, fins al punt en què el canviaven, li donaven ordres contradictòries, li retallaven el pressupost, moltes situacions que en Gaudí no li agradaven perquè ell, com a treballador i com a geni que era, el que volia és que li deixessin fer. I el fet de que el anessin coartant i li anessin canviant les ordres i al final, fins i tot, li impedissin col·locar una estàtua que ell tenia previst col·locar dalt de tot de la pedrera, que volia col·locar una estàtua d'una verge, va ser els va dur fins a aquesta situació tan límit, no?, que ell els acabés demandant, de fet, perquè realment no havien pagat una sèrie de sous entre ells el seu, però com a colofó final de tota aquesta mala relació que va haver-hi durant-hi molts anys.
Parles d'en Fontseré, és el pare de l'artista dels cartells?
Ostres!
No, és, perquè els Fontseré és una branca, és una família d'artistes. Jo suposo que deus voler dir que és aquest.
Doncs no sé si és pare o té alguna relació.
O,
doncs,
ara,
o igual és l'avi.
Deu ser l'avi.
Deu ser l'avi, sí. Jo crec que queda una mica més lluny.
I ara una pregunta una mica frívola, està segur, eh?
en
Gaudí no era un home de bars i sembla que tenia una tertúlia al carrer Pelayo, no? Ens expliques, tu?
És que en Gaudí va tenir un abans i un després. Bueno, crec que va tenir com tres etapes, potser, en la seva vida, no? Va tenir una joventut, es diu, no hi ha molta documentació al respecte, perquè també era un home molt reservat, era molt treballador i molt reservat, però sí que va tenir una joventut en la que es deia que fumava puros, es deia que fumava
no
puros.
Dolent.
No, home, però vull dir que es fumava puros i que sortia i que sí que anava amb tertúlies i tal. De més jove, als inicis. Després es va concentrar molt en la seva feina. I després del seu desengany amorós, del primer i únic amor que va tenir, les carbasses que li van donar, hi va haver com aquesta tercera etapa de la seva vida en la que encara es va concentrar més en la feina i encara es va tancar molt més, es va tornar molt més reservat, no? Però sí que deien això, que hi havia hagut una primera etapa en la qual tenia vida social, no? Cosa que després va deixar de tenir ràpidament.
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció en el llibre, és que Reus ja era la capital del món aleshores, no? Perquè parles aquí de botigues amb cert d'un nivell que sembla que no hi fossin a Barcelona.
Clar, en cada moment, en funció dels personatges que estic explicant, parlo del seu origen, diguem, a Reus, com que hi havia una certa noblesa, de la qual en formava part en cert grau a la doña Rosario Segimon, i encara més en Josep Guardiola, que de fet aquest sí que era noble. I hi havia això, hi havia un teixit burgès ja a Reus per aquest tipus de famílies, no?
Sí, però, sí. O sigui, ja podem dir que aleshores era la capital del món, eh? Això ja...
Una mica. Home, ja que en el llibre ja dic que Gaudí va néixer a Riudoms, a menys a Reus donem-los-hi una mica de...
Oh, bueno, els de Reus diuen que va néixer allà, eh?
Per això que hi ha un debat. És un altre dels grans temes de debat també que tothom pregunta, no? On va néixer? Doncs, home, depèn de la interpretació que se'n faci. Jo aquí vaig voler interpretar, vaig creure més verossímil que naixés a Riudoms per la data que era, per l'època, perquè durant aquella època la seva família es traslladava al Maset de l'àvia i de fet, vull dir, en teoria, se'l va anar a inscriure a Reus, però ell va néixer teòricament a Riudoms, vaja, és el que...
Has trobat molta documentació d'en Gaudí amb l'Opisso? Perquè ja sé que el va fer servir de com es diu això, de model. Hi ha molta documentació d'això, no?
Molta, hi ha diverses anècdotes interessants i sobretot em van semblar molt curioses perquè el meu xicot, de fet, treballa amb el net de l'Opisso, que és un dissenyador, i va ser casualitats de la vida, jo no sabia que era el seu avi. I quan vaig trobar en la documentació això, que de fet havia sigut delineant d'en Gaudí, i era un noi bastant tarambana, pel que sembla, que li agradava molt anar als bars. Ell deia que per dibuixar les noies al cabaret i això, per poder dibuixar noies lleugeres de roba, i que clar, que només ho podia fer allà les models, perquè si no anaven molt vestides o no tenia oportunitat de dibuixar noies. I clar, en Gaudí li deia que podia dibuixar altres coses, no? I de fet se l'intentava sempre emportar cap a Mallorca amb el mossèn... Com es deia? Rius i Taulet? No, Rius i Taulet, no. Com es deia aquell?
Duran i Bas.
Ai, no, el seu amic. Ai, ara me'n recordaré el nom.
No, Duran i Bas, mi confusió.
Bueno, un capellà que era molt amic d'en Gaudí, que tenia un encàrrec a la catedral de Mallorca, i sempre s'intentaven dur un Opisso cap allà perquè l'acompanyés i li fes d'ajudant, com li feien tot el jovent que l'acompanyava, però el Piso deia que no. I, de fet, en una situació d'aquestes va ser quan va deixar la feina, perquè va veure que el Gaudí el volia reconvertir i ell no volia anar pel bon camí, que era molt, molt tarambana.
Bueno,
i, de fet, li va fer de model per un dels quatre trompetistes de la façana. Sí,
de la façana, és que hi és. Diu que encara li feien mal als genolls 30 anys després. Això em va cridar molt l'atenció.
És una anècdota molt, molt divertida, a més a més.
Ara una pregunta que suposo que te la deuen haver fet 4.000 vegades.
4.001, doncs.
O 4.001. Quina fixació tenia en Gaudí sempre amb la naturalesa?
Doncs jo crec que la fixació, i tornem a que forma part de la meva interpretació i que vaig voler reflectir en el llibre, li ve de que ell va estar malalt de petit durant molt, molt de temps. De fet, va tenir una malaltia, artritis reumatoide, em sembla que li deien llavors en aquella època, durant tota la seva vida, i tenia molts problemes. Però de petit això li va provocar que no va poder caminar fins, crec, als 4-5 anys. Clar, això feia que quan els seus germans ja corrien i s'anaven a l'escola i feien vida, feia que ell no pogués. O sigui, de fet, ell estava en el maset, quan estava en el camp, al terra, als peus de la seva mare, i com a molt podia gatejar o arrossegar-se, però caminar no, l'havien de portar amb l'as amunt i avall i tal. Jo crec, i és una d'algunes de les versions que hi ha de la gent que els ha estudiat durant molts anys, que el seu univers creatiu té l'origen en això, en aquesta proximitat durant la seva infantesa i joventut a la naturalesa, i el fet de que tingués aquest origen humil, no? De que el seu pare també era calderer i treballava les formes amb el coure fent les olles.
Bueno, però hem de dir que en Gaudí havia de venir d'una família mitja alta, com a mínim per l'època, perquè enviar dos nanos a Barcelona a estudiar era una despesa importantíssima per l'època.
Importantíssima perquè es van vendre el patrimoni familiar als pares perquè poder enviar primer un fill i després l'altre a Barcelona tots dos. I, de fet, el germà gran d'en Gaudí, que és el que va estudiar Medicina,
sí,
que es va morir just després en acabar la carrera. I ell també, exacte. Es van vendre el patrimoni familiar i, finalment, després la mare es va morir després de perdre el fill gran. I llavors el pare va ser quan se'n va anar a viure a Barcelona perquè, de fet, ja no tenien res més. Però sí, va ser gràcies a poder-se vendre el patrimoni dels avis i de tota la família que van poder enviar els fills a estudiar. Sí,
perquè havia de ser un problema des de més de 100 quilòmetres enviar una persona. Havies de tenir molts cèntims per l'època. Per això
exacte.
És una cosa que sempre me l'havia plantejat. Havien de ser una família de molts diners. Però no, tu ara m'estàs dient que s'havien venut el patrimoni, no?
De fet, eren calderers d'ofici. Tant els pares com els avis i tal de la família havien sigut calderers, tenien el taller de caldereria, i per part de mare també tenien un petit mas i una caseta, i van anar venent el patrimoni fins que això, perquè els fills poguessin estudiar i fer carrera.
Tu ens ho dius en el teu llibre, però m'agradaria que ens ho diguessis ara una mica més de paraula. Per què es considera revolucionària la Pedrera? Ja sé.
Per moltes coses, perquè en part perquè dins del modernisme de l'època, en el marc del Passeig de Gràcia, etc., en Gaudí sempre donava una volta més a totes les seves obres, i amb la Pedrera, crec jo, i no només jo, sinó tots els estudiosos, i de fet en l'època es demostra i tal, no li va donar una, sinó li va donar 25 voltes de més. O sigui, l'estructura no té res a veure ni tan sols amb el modernisme de l'època, i per això també va ser tan repudiada l'obra en si, i després progressivament també el mateix Gaudí en la seva època, que va passar a considerar-se un geni i estar apreciat i valorat tant aquí com a fora a l'estranger, a que la gent en el tramvia el tractaven de boig, vaja.
Ja. Per què t'has fixat més amb la Pedrera o amb la Casa Milà que amb el Parc Güell? Poder perquè és més cap aquí el Parc Güell o és primer va ser la Pedrera. Quin ha sigut el teu encant de fixar-te en la Pedrera en el teu llibre?
Doncs descobrir les històries d'amor que hi havia al darrere. Perquè inicialment, bueno, de fet, inicialment no pensava escriure cap llibre sobre Gaudí, ni sobre Gaudí, ni sobre les cap de les seves obres, però això, vaig descobrir la història de l'indiano aquest d'en Josep Guardiola i de la història d'amor amb la Rosario Segimon. O sigui, el fet que ell tornés amb 60 anys, amb la vida ja feta, i s'enamorés, que sembla ser que va ser així, vaja, de l'amiga de la seva filla. Ell va portar-se una filla a les Amèriques i es va enamorar de l'amiga de la seva filla, que tenia 20 anys. I, de fet, va ser una història d'amor per ella, fins i tot jo crec que va ser el seu primer i únic amor de veritat, perquè fins i tot després, un cop va quedar vídua d'en Milà, al cap de molts anys, quan ella va morir, va fer-se enterrar amb el primer marit. O sigui, realment el seu primer i únic amor va ser en Guardiola.
Va ser en Guardiola.
I després la història d'amor també del Milà i ella, també, tot i que sigui d'una altra manera, no? Sigui amor i desamors, també crec que és molt interessant i reflecteix molt també això, no? L'època en la que es vivia i la condició de la dona en aquella època, la condició de l'home, com funcionava la burgesia, la societat, etc.
La societat era molt carca, això ja se sap, no?
Jo crec que tenia molts contrastos. Eren molt moderns amb algunes coses, i pels temps que eren també, perquè hi havia el canvi de segle entremig, era molt modern amb algunes coses i, en canvi, era molt, molt retrògrad, potser, o molt tancat amb d'altres, no? Amb el paper de la dona, per exemple. De fet, amb ella, amb 30 anys, clar, ella continuava tenint una de les fortunes més grans d'Espanya, però tothom li deia que s'havia de casar, perquè una dona sola amb 30 anys, en aquella època, i amb tants diners, doncs, no quedava bé. O sigui, havia de tenir un marit i, de fet, el que gestionava els diners era ell.
Ja. Yeah.
Llavors, clar, i ell va fer-ne l'ús que va considerar oportú gràcies a la fortuna de la seva dona. El que passa és que la seva dona els tenia molt ben posats, per dir d'alguna manera, i tenia molt de geni i sempre que podia el marcava, no? Però clar, en aquella època no, el podia marcar fins a cert punt perquè les dones havien de comportar-se i més en públic, llavors...
Yeah. Bueno, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la relació que hi ha entre Gaudí i Gelabert, amb un cineasta, no?
De la relació entre ells dos, jo no conec molt. Sé que en Gaudí era molt interessat, estava molt interessat en les noves tecnologies per aplicar-ho a l'arquitectura, no tant a nivell personal. Ell, un altre d'aquests contrastos, és que els avanços tecnològics amb ell a nivell personal no li agradaven gaire, però a nivell d'arquitectura sí que aplicava moltes tècniques de fotografia, de cinema, etc. Però no, desconec bastant la relació entre ells dos. No sé, igual em podeu explicar més.
No, perquè veig que em fas... ho apuntes molt bé en el teu llibre. I m'ha fet molta gràcia, perquè clar, en Gelabert va ser el primer estudi de cine que va haver-hi en tota la península, a Madrid i a Barcelona.
Sí, de fet, exacte, en l'època sí, va haver-hi.
Va ser el cinema català, el cine que va néixer a Catalunya.
Sí.
Es pot dir així.
El cinema espanyol, diguem-ne, va néixer
a Catalunya,
Barcelona, exacte.
Pel germà Gelabert.
Però és la gràcia de l'època, és que, de fet, o sigui, només la història de la Pedrera en si poder hagués sigut 50 pàgines, o potser una mica més, però en el llibre vaig voler reflectir també això, o sigui, en aquella època, en aquell canvi de segle, van passar tantes coses tan fascinants, i una d'elles és també això, la creació del cinema aquí, a Barcelona, que crec que era rellevant d'explicar-ho, no?
I no, sí que... és que realment m'ha cridat molt l'atenció, vull dir, és un llibre que està documentat, molt ben documentat. I després, aviam, per què no es va fer al final l'hotel de Nova York? Perquè he vist els plànols, els hem vist 40.000 vegades, però ens els han passat per la televisió, per tot arreu. Per què no es va fer al final l'hotel a Nova York?
He trobat diverses teories. Una d'elles es deia que ningú havia sapigut realment del cert aquestes cites que havia tingut en Gaudí amb aquests magnats d'estrangers. Llavors es deia que potser ell estava treballant en algun projecte de cara a vendre'l, per dir-ho d'alguna manera, però ningú sabia que havia quedat amb aquesta gent. Llavors, per una banda hi ha aquesta versió que hi ha uns documents, hi ha uns plànols, hi ha tota una feina feta, però no se sabia, no hi ha molta més informació i és una via que s'acaba, no, per aquí. Per una altra banda, sí que es deia això, que no havia sortit l'obra, que se li va, i van, li van donar, li van anar donant llargues, diguem, en diverses ocasions, en una d'elles perquè ell havia estat malalt, en una altra per una situació laboral i tal, perquè ell treballava paral·lelament amb moltes obres al mateix temps. I llavors sembla ser que va arribar un moment en el qual aquests magnats van considerar que no sortia a compte, vaja. Que l'obra, tal com estava plantejada, no sortia a compte i que hi van deixar-ho córrer, vaja.
Molt bé. I ara, per últim, explica'ns una mica, en dues paraules, l'amor impossible d'en Gaudí amb la Pepeta Moreu, que també amb això t'hi fixes molt, per el que he pogut veure.
Home, crec que hi ha un abans i un després, una d'aquestes etapes, crec que molt importants en la vida de Gaudí, fins al punt de que fins i tot en algun moment m'he plantejat de fer potser amb un altre autor, de fer una segona part, no? Un i si, què hagués passat si en Gaudí aquesta dona li hagués dit que sí que es casava amb ell, perquè aquesta dona li va dir que no. Quan ell finalment, al cap de molts anys d'estar enamorat i no dir res, se li va declarar, ella li va dir que no. I això va generar que es concentrés encara més en la seva feina i gràcies a això disposem de totes les obres que disposem d'ell avui dia.
Molt bé, doncs hem tingut avui una tarda fantàstica amb la Teresa Roig, hem parlat del seu llibre, L'arquitecte dels somnis, que els hi recomano, perquè ens dona una visió fantàstica de lo que va ser la Casa Milà. Res més. Moltes gràcies, Teresa.
A vosaltres.
A Ràdio Estel, triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim. En qualsevol moment, a qualsevol lloc, cada cançó, cada ritme, escollit especialment. Perquè tu et distingeixes de la resta. A Ràdio Estel, posem música al teu dia a dia. Ràdio Estel, la música només per tu.